Ràdio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com no em canso de repetir setmana rere setmana, un equip tècnic que fa possible que jo doncs surti per l'antena. I és un equip que avui encapçala el Toni Olivella amb l'ajut del Marc Pujol i després té la Goretti Martínez, que ja sabeu que és la responsable d'agafar aquestes explicacions, aquestes biografies, aquestes coses que jo explico, i aleshores penjar-les de la pàgina web de Ràdio Vilafranca, on vosaltres les podeu consultar qualsevol dia i quan vulgueu. Però des de fa unes setmanes insisteixo molt en que també hi ha una altra cosa important en aquest programa, que és la música. Perquè si no seria un discurs, un sermó d'una hora. I aquesta música, doncs, mirem sempre de buscar cançons relacionades amb el que acabem d'explicar. I com que això és l'entrada, doncs la música, la cançó d'avui hauria de parlar de música, però com que comencem aquesta setmana, el mes de març, doncs hem buscat una cançó que fes referència al mes de març. És una cançó d'origen brasiler, que canta, en aquest cas, la Pauline Cross, una cantant francesa, i que porta per títol Les Eaux de Mars, és a dir, les aigües de març, perquè ja sabeu que nosaltres diem el maig, cada dia és un raig, però els altres llocs diuen el març. Per tant, aquí teniu Pauline Cross i Les aigües de març.
Pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. C'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide, le néant. C'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars.
Ce sont les eaux de Mars. Ce sont les eaux de Mars.
C'est le pied qui avance à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court.
Ce sont les eaux de Mars. Ce sont les eaux de Mars.
C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue. C'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces. Ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Une pierre, un bâton, c'est Joseph et c'est Jacques. Un serpent qui attaque, une entaille au talon. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond.
Ce sont les eaux de Mars. Ce sont les eaux de Mars.
3 de març de 1983, el dia que a la capital de Bèlgica, a Brussel·les, mora El creador de Tintín, el dibuixant i historiador, o historista, més ben dit, conegut popularment com Hergé, tot i que ell es deia Georges Rémy. Georges Rémy era fill d'un empleat i d'una mestressa de casa, un empleat que treballava en una empresa que va tenir la particularitat de que l'amo, diguem-ne, influïa sobre els seus treballadors. És igual, ara us ho explico en tot cas. Durant la Primera Guerra Mundial el noi va començar a estudiar a l'escola municipal d'Ixelles, però això que dèiem, el patró del seu pare no parava de per què no el portes en un col·legi religiós, que això ja no és el que era, que la religió és important, totes aquestes coses, i al final el pare del Georges Rémy, de l'Hergé, doncs no va tenir més solució que portar-li, no? El nano va començar a anar allà al col·legi religiós. A més, era un nano que treia unes notes excel·lents, el primer de la classe, pràcticament, però, curiosament, tot i després el seu destí, no destacava en dibuix. No, li interessava molt el dibuix, però no. A més, el seu pare l'havia apuntat, o es havia apuntat ell, als Boy Scouts belgues, i el cap de l'empresa, el jefe de l'empresa, no va parar fins que el va fer entrar als Boy Scouts catòlics. Catòlics, encara que sembla ser que la família mantenia l'esperit, diguem-ne, laic. Quan es va fer adolescent ja va començar a canalitzar el seu amor cap al dibuix, feia historietes que publicava precisament en una edició, en un fulletó que treia el que treien els escoltes, que es deia el Boy Scout, i que amb el temps es va convertir en el Boy Scout belga. El 1922 va fer la seva primera historieta i el 1924 es va inventar el pseudònim de Hergé. Eren les inicials, Georges Rémy, per tant, GR, però posades al revés, RG, vale. Doncs aquí el tenim. Va fer el pseudònim i va crear la seva primera sèrie, que es portava per títol Totor, el rei dels abellots, que va publicar fins a l'any 1930 el diari ultraconservador, perquè mentrestant va canviar ja d'això i es va posar amb els catòlics més integristes, el diari Le XXe Siècle, és a dir, el segle XX. Era un diari, com diem, ultraconservador. El 1926, com que ja tenia l'edat, tenia 19 anys, Hergé va entrar al servei militar, va ser destinat al primer regiment de caçadors, arribant fins a la categoria de sergent. Acabat això, cap a finals del 1927, torna al diari com a il·lustrador i protegit pel director, l'abat Norbert Valets, que el promociona i que li proposa per què no fas un suplement per joves, que l'afegiríem en el diari aquest, en el 20è segle, i el podries dirigir tu, no? I ell, doncs, accepta el repte i l'1 de novembre de 1928 apareix el primer número d'aquest Petit 20è, el petit del 20, que ell dirigirà i que on farà sèries com el Flub, Nenès, Pusset i Coixonet, i el prendrà el Totor que havia fet, i aquest Totor ja el començarà a convertir en un reporter que té un Fox Terrier que es barreja o que es bateja com a Milú, i per tant diríem que el 10 de gener de 1929 es considera que neix el Tintín. La seva primera aventura, tenint en compte el diari on estava, que era ultraconservador, és una aventura a la Unió Soviètica. El Tintín s'enfronta amb els bolxevics, el llibre es publicà el maig de 1930, i es presentarà, farà una performance, es presentarà a l'estació de tren de Brussel·les, on en teoria arriba una persona disfressada de Tintín des de la URSS, i llavors es presenta el llibre, i això farà que la cosa tingui molt èxit. Mentrestant, el Hergé continua fent les seves històries, crea una sèrie que es diu Quique i Flupi, en què molts consideren que és el precursor dels Dupont. El 1931 publicarà la segona aventura de Tintín, el Congo, però aquesta amb un setmanari francès també catòlic, els Cors Valents. I es començarà a obrir la carrera internacional fins que, perquè l'any 1932 publicarà Tintín a Amèrica i entrarà en relació amb l'editorial Casterman, que serà la que publicarà totes les seves obres en exclusiva. El 1936 treu una segona sèrie, Les aventures de Jo, Set i Joko, que afegeix el Petit 20è, el llibre que ja portava, a petició dels directors, dels capellans directors del diari, que busquen històries més familiars. Però amb ella no li acaba d'agradar i plega. I arriba el moment de l'ocupació nazi de Bèlgica. Ell continua publicant. Quan tanca el 20è segle, deixa inacabat el Tintín al País de l'Or Negre, que el tenia, l'estava fent, i fitxa pel diari, pel Soir, que és un diari filonazi, quasi bé, on publicarà 6 historietes. La primera serà El cranc de les pinces d'or. Per què? Ell ja se n'adona que ha de canviar de plantejament i llavors va buscar coses més quotidianes. Per exemple, El secret de l'unicorn també és un altre que fan aquesta època. I, a més, incorpora a l'elenco, diríem, de la publicació el capità Haddock i el professor Tornesol. Quan Brussel·les és alliberada l'any 1944, els aliats tanquen el Lesoir i l'Hergé serà detingut 3 o 4 vegades, acusat de nazi, de col·laboracionista i tot això, però tot això s'acaba quan el 6 de setembre de 1946 l'editor, que havia sigut combatent de la resistència belga, Raymond Leblanc, el recolza posant al mercat un suplement que es diu Tintín en Berger, que té un gran èxit i que publica una quantitat i a partir d'aquí la fama d'Hergé es multiplica, es manté, fins al dia 3 de març de 1983, quan, amb 75 anys, morirà per complicacions d'una anèmia que patia des de feia alguns anys. I com que un dels personatges que va fer famós el Tintín, o més ben dit l'Hergé, el Tintín era el personatge del còmic, que era el professor Tornesol. Hem buscat alguna cançó que parlés del Tintín, però no hi ha manera. I hem trobat una cançó que no té res a veure amb el professor Tornesol, però que porta per títol Tornesol i que canta a l'Yves Montand. Per tant, vam dir, home, Yves Montand, una cançó que porti per títol Tornesol, això és un èxit segur. Per tant, aquí teniu Yves Montand, Tornesol.
Les jours de la semaine, en hiver, en automne, dans le ciel de Paris, les cheminées d'usine ne fument que du gris. Mais le printemps qui s'amène une fleur sur l'oreille, au bras une jolie fille. Tournesol, tournesol, c'est le nom de la fleur. Le surnom de la fille, elle n'a pas de grand nom, pas de nom de famille. Et danse au coin des rues, à Belleville, à Séville. Tournesol, 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 valse des coins des rues. Et les beaux jours sont venus, la belle vie avec eux. Le génie de la Bastille fume une gitane bleue dans le ciel amoureux. Dans le ciel de Séville, dans le ciel de Belleville. Et même de n'importe où. Tournesol, tournesol, c'est le nom de la fleur. Le surnom de la fille, elle n'a pas de grand nom, pas de nom de famille. Et danse au coin des rues, à Belleville, à Séville. Tournesol, 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 valse des coins des rues. Dans ce coin des rues, à Belleville, à Séville, tournesol, 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 valse des coins des rues.
4 de març del 1678, el dia que neix a la República de Venècia el compositor italià Antonio Lucio Vivaldi. Era net d'un forner de la regió de Brescia i fill d'un violinista professional que, lògicament, el va destinar, abans que res, al sacerdoci i, en segon lloc, a tocar el violí. I així vam poder tocar tots dos junts i feien actuacions i totes aquestes coses. Ell, el noi, l'Antonio Vivaldi, als 15 anys va començar a estudiar per capellà, seria ordenat quan en fes 25, i va començar a treballar a l'Ospedale de la Pietà, que era un òrgan, una entitat que acollia les noies descarriades, per dir-ho d'alguna manera, però feien músiques, es redimien a partir de la música. Ell va aprendre amb Giovanni Legrenzi, que era el mestre de capella de la Basílica de Sant Marc, a més, i va aconseguir que, quan el van fer capellà, diríem, com que estava fumut de respiratori, tenia asma, doncs va aconseguir no escapar-se de l'obligació de fer missa cada dia, i això li va permetre concentrar-se en composar i participar en actes musicals, evidentment sense tocar instruments de vent que per la seva malaltia no podia tocar. El setembre de 1703 el nomenen mestre de violí de l'Hospital de la Pietà, aquí on donava classes i havia acollien aquestes noies, perquè la tècnica li permet donar-se a conèixer com a compositor i començarà a composar durant 30 anys. I per això dèiem, primer maestro de violino, després maestro de viola a l'anglesa, més endavant maestro di coro, vaja, en definitiva, que es va fer l'amo de tot el que seria música en aquell mític Ospedale de la Pietà de Venècia. El 1705 publica la seva primera col·lecció d'obres, eren 12 sonates per dos violins i baix continu. Van seguir una altra publicació també amb 12 sonata i finalment hi ha 12 concerts per un, per dos o per quatre violins que va recollir sota el nom de l'Estro Armonico, que va dedicar a Fernando de Medici, que li ha tenir content els que tenien els diners, i que va ser un èxit per tota Europa. Tot i que amb l'Ospedale no, les relacions no eren basses bones, però el 1716 finalment l'ascendeixen a la màxima categoria el mestre de concerto, el director musical, vaja, diguem-ho així, que era responsable de tota la música que es feia allà. Però, mentrestant, Vivaldi ha descobert l'òpera, un entreteniment que a Venècia, o una música que a Venècia era molt popular i que amb ell li portava doncs més diners, era més rendible, diguem-ho així, no? I llavors es dedica principalment a l'òpera. La seva primera òpera, Otone in Villa, s'estrenarà al Teatre Gargeria de Vicenza el 1713 i l'any següent ell mateix ja fa d'empresari del Teatre Sant'Angelo de Venècia i estrenarà l'òpera Orlando Finto Pazzo. Mentrestant, l'Ospedale diu, bueno, escolta, nosaltres estem pagant el sou, i li encarreguen dos oratoris, que el noi farà, per celebrar la conquesta per Venècia de la illa de Corfú. I després també dues òperes més, La Incoronazione di Dario i La Constanza Triomfante degli Amore e dell'Odi. El noi es va fent famós a nivell de tota Europa, i el 1717 el rei, o el príncep Felip de Hesse-Darmstadt, governador de Màntua, el fitxa com a mestre de capella durant 3 anys o 4, i li encarrega diverses òperes. Allà coneixerà una cantant, la Anna Giró, que es convertirà en la seva prima dona favorita, i ella escriurà mentrestant les quatre estacions, les famoses quatre estacions, uns concerts de violí, que cada part és una estació. El 1722, una mica obrint-se amb nous mercats, es muda cap a Roma, va cap a Roma, on torna a fer òperes, ara pel papa Benet XIII, abans de tornar a Venècia i continuar creant òperes. Com que es va fent famós, li van arribant encàrrecs de tota Europa. El rei, per exemple, el rei Lluís XV, li encarrega una òpera, Gloria e Himeneo, pel dia del seu matrimoni. L'escena festejante també li encarregarà el rei de França per quan neixin les seves hereves, les seves princeses, i també el Carles VI d'Àustria, li encarrega una òpera, que serà La Cetra, i que com que aquest el Carles VI era un gran aficionat i admirador d'ell, doncs li valdrà que el faci cavaller i que el convidi a viure a Viena. Ell viatjarà a Viena el 1730, li regalarà una altra òpera, el Farnace, que triomfa i molt, però el Carles VI es mora, era ja gran, mora, i el deixa sense protecció ni ingressos, perquè el que ve al darrere diu que, bueno, que ja s'espavilarà, que ell té altres maldecaps, diguem-ho així, no? Llavors, què passa? Que anirà decreixent, anirà passant dificultats econòmiques, i finalment, la nit del 27 al 28 de juliol de 1741, amb 63 anys, morirà del que en aquell moment es va qualificar d'una infecció interna. Està enterrat al cementiri proper a l'església de Sant Carlos Borromeo. I com que el Vivaldi doncs, és un músic, doncs millor posar, què millor que posar música d'ell. Hem seleccionat un fragment, evidentment curt, el programa té una estructura, que és un glòria d'un dels seus concerts i que interpreta el cor Monteverdi. Aquí tenim, doncs, en record d'un Vivaldi, recomanem les quatre estacions, recomanem l'Estroharmonico, però avui posem aquest glòria interpretat pel cor Monteverdi. De març de 1894, el dia que neix a Barcelona el poeta i dramaturg català Josep Maria de Sagarra. De família aristocràtica de Barcelona, Ferran de Sagarra i Xiscar, el seu pare, un investigador històric, ell va passar tota la seva infantesa a una finca familiar de Santa Coloma de Gramenet, on es va aficionar a la natura, que va començar a descriure en les seves primeres proses o els seus primers escrits. Va estudiar batxillerat, primer a l'Institut de Reus i després als Jesuïtes de Casp de Barcelona, i allà va fer els seus primers versos de poesia en català i castellà. Als 15 anys, però, va fer el seu primer allò gambito, publicant un sonet a l'Il·lustració Catalana i alguns poemes a la revista universitària, mentre ell es dedicava a estudiar el teatre de Shakespeare, els poemes d'Ariosto i, sobretot, la Divina Comèdia, que li agradava. Però a casa seva li van dir, nen, has de ser un home de profit, i el 1910 el van fer ingressar a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, permetent-li, paral·lelament, que ingressés a l'Ateneu Barcelonès, apadrinat per Quim Borralleres, que el va portar allò que en aquella època durien dir-ne per mal camí. Es dinava de tertúlies literàries a restaurants, de restaurants a cafès, de cafès al Paral·lel, i anar fent tot això. Però el noi anava presentant escrits i obres, i el 1912 va guanyar el tercer accèssit a la Viola d'Or dels Jocs Florals de Barcelona, amb la qual cosa la gent va dir, qui és aquest? Perquè el 1913 va tornar a guanyar, i en aquest cas la Glantina d'Or amb el poema Somni d'una nit d'hivern. Mentrestant, els seus estudis de dret a pensaven, el 1916 es va llicenciar i va ingressar al dit Instituto Diplomático y Consular de Madrid. Però ell ja havia tastat el verí de la dolce vita, diguem-ho així, o de la vida així bohèmia, i va deixar tota aquesta història de la legislació i dels advocats per ficar-se de ple en literatura, i especialment anant a la tertúlia literària del Café de Pombo, que dirigia Ramon Gómez de la Serna de Madrid. El seu nom va començar a sonar quan va publicar el primer llibre de poemes, el 1914, del llibre del mal caçador també, quan va estrenar la rondalla d'Esparvés al Teatre Romea i quan va publicar la novel·la Paulina Buxareu l'any 1919. Total, que en Josep Ortega i Gasset, José Ortega i Gasset, que era el director del diari El Sol de Madrid, li va oferir la corresponsalia a Berlín. I el Josep Maria va dir, carai, hosti, això és un xollo. I de l'any 1919 fins al 1921 se'n va anar de corresponsal i això li va permetre recórrer Txecoslovàquia, Polònia, Alemanya, és dir, conèixer tot el centre d'Europa. Quan va tornar a Catalunya, Josep Pla, que era amic seu, el va convidar a descobrir la Costa Brava, que li va inspirar el llibre de poemes Cançons de Rem i de Vela, i que doncs el va fer entrar de ple en el món de la literatura. El 1923 va tornar a guanyar, en aquest cas, la Flor Natural als Jocs Florals de Barcelona amb el poema La balada del caminant. I com que ja en tenia tres o quatre, doncs no hi va haver més remei que fer-lo mestre en Gai Saber, i quan va guanyar l'Englantina d'Or amb el poema Abril, i també quan simultàniament, el 1932, publicava la seva novel·la Vida privada. Però el teatre també va posar-hi la pota, no? Va començar, i amb diverses situacions, amb diverses propostes, revistes musicals, com Charivari, comèdies, com la Llucia i la Ramoneta, per no dir una altra cosa, o la Rambla de les Floristes, però també tocant el gènere de la tragèdia, el poema dramàtic, com La filla del carmesí, L'hostal de la glòria, El cafè de la Marina, i fins i tot el seu prestigi va fer que quan va venir la República, el 1931, li encarreguessin l'himne nacional català, el cant del poble, que Amadeu Vives havia de musicar, o va musicar. Quan, durant la Guerra Civil, però, ell estava significat com un home més aviat de dretes, i el cònsol italià, que era admirador seu, el va ajudar a exilar-se a ell i a la seva germana, que era superiora del Col·legi Jesús i Maria de Barcelona, fins a França. Allà van estar fins al 1938, el Josep Maria es va casar amb la Mercè Devesa i durant la Segona Guerra Mundial van abandonar París i se'n van anar al sud de França, al Midi, allò a passar els anys que quedaven de guerra. El 1940, però, va retornar a Catalunya i a la vida cultural més o menys clandestina, entrant a l'Institut d'Estudis Catalans, on va fer traduccions diverses, entre elles destacava la traducció de la Divina Comèdia de Dante i moltes obres de teatre de William Shakespeare. Precisament al teatre, l'any 1945, doncs va aconseguir, ell i altres, no és tot l'èxit o tot l'això mèrites d'ell, però ell també hi va col·laborar, la represa del teatre es va permetre que es fes el teatre en català. Ell hi va aportar L'Hostal de la Glòria, ja en format de teatre, i va començar a fer drames en prosa, però no tenien gaire ressò, i al final va dir, bueno, escolta, deixo el teatre pels escriptors de teatre i jo em dedico als poemes dramàtics, publicant L'hereu i la forastera a l'any 1949. El 1954 va escriure les seves memòries i va estrenar La ferida lluminosa, però ja l'edat anava castigant, i el 1960 es va acomiadar de tot això de l'escriptura, escrivint, valgui la redundància, El senyor Perramon i El fiscal Requesens, que donaria i que interpretaria Joan Capri. Però després, amb els anys, i mentre ell era viu encara una mica, no massa, però una mica, la cançó catalana va descobrir doncs els seus poemes, i un dels que els va musicar va ser el Celdoni Fonoll, amb una cançó que porta per títol Cançó de la pluja. Per tant, amb homenatge a totes les cançons que hi ha en el cancioner català de la postguerra, que són, la lletra és de Josep Maria de Sagarra, aquí teniu el Celdoni Fonoll amb la seva Cançó de pluja.
Sents, cor meu, quina pluja més fina Dorm, que la pluja ja vella el teu son. Hi ha dues perles a la teranyina. Quina conversa la pluja i la font. Quina conversa la pluja i la font. No sents, cor meu, quina pau més divina. Amb la música dels núvols desfets. Pluja de nit, delicada veïna. Dentetes d'aigua en els vidres quiets. Dentetes d'aigua en els vidres quiets. Sents, cor meu, quin plorar i quin cantar. Canten les gotes damunt la teulada, ploren les gotes damunt del replà. Gotes de pluja, gardènia que es bada. No sents, cor meu, quin plorar i quin cantar. No sents, cor meu, que la pena se'n va dintre aquest plor de la pluja nocturna i les estrelles somriuen enllà. Enllà somriu un mantell tot espurna. No sents, cor meu, que la pena se'n va. Sents, cor meu, quina pluja més fina. No sents, cor meu, quin plorar i quin cantar. No sents, cor meu, quina pau més divina. No sents, cor meu, que la pena se'n va. No sents, cor meu, quina pluja més fina.
Cinc a la setmana.
De març de 1836, el dia que s'atribueix a la mort de l'explorador nord-americà David Crockett. Ja veureu per què dic això. En David Stern Crockett era un descendent d'una família de hugonots francesos, ja sabeu allò, catòlics i reconcentrats, d'origen francès, com dèiem, que s'havien establert primer de tot a Irlanda, a la ciutat de Cork, i però que després, més endavant, els avis d'aquest, del David, que avui tractem, van emigrar a Amèrica. Allà, el seu fill John i la seva senyora Rebecca van tenir 9 fills, dels que el David, aquest, era el cinquè. Quan va entrar a l'escola, el noi, bueno, era un noi absolutament normal, però, com dèiem, els seus pares eren bastant recalcitrants, eren hugonots, i això marca. Quan el noi un bon dia es va esbarallar amb un company seu, normal, en aquella edat i en aquell lloc, se'n va adonar que quan tornés a casa el seu pare l'apallissaria, perquè el seu pare era molt estricte amb aquestes coses i era dels de treure'ls el cinturon quan ell creia que calia. I aleshores el David què va fer? Va dir, bueno, doncs me'n vaig de casa. Se'n va anar del poble, se'n va anar d'allà i va dedicar a tombar de poble en poble, aprenent a caçar, aprenent a posar trampes per agafar pells i vendre pells, fins que, quan tenia 19 anys, un dia passejant va dir: «Ai, carai, vaig a tornar a casa del meu pare». Es va presentar a la casa del seu pare, que es havia convertit en una taverna, va entrar, una germana seva el va reconèixer, i el van acceptar, entre tots, el pare inclòs. Bé, el noi va dir: «Bueno, doncs, vale, hem fet un parèntesis, ja veieu, de bastants anys, però...» Però, bé, el 12 d'agost de 1806 es va casar amb Polly Finlay i va tenir el primer fill l'any següent, el 1807. En tindrà dos més abans de que la Polly mori, i es tornarà a casar el 1816 amb una viúdua, Elisabet Patton, o Patton, sí, amb la que va tenir tres fills més. Però el noi, evidentment, això d'estar a casa no li pitava, ell ja havia passat molts temps anant d'un lloc a l'altre, i el 24 de setembre de 1813 va entrar al segon regiment de tiradors muntats, voluntaris, que dirigia o que manava el coronel John Coffey Hayes, i que participava en la guerra contra els indis creeks. Allà va destacar, i això va suposar, doncs, que el promocionessin, arribant a tinent coronel, llavors es pujava ràpid, del 57è regiment de la milícia de Tennessee. Això el va fer conegut en els, diguem-ne, les esferes de poder de l'estat de Tennessee, i va fer que el 17 de setembre de 1821 el triessin com a membre del comitè que es deia el Comitè de Propostes i Queixes, i que allà va començar a fer una feina bastant important dintre de la seva radicalitat, i que el va portar al 1826 a entrar al Congrés dels Estats Units. Allà va recolzar el sense sostre, va recolzar també els indios, rebutjant la Indian Removal Act del president Jackson, que pretenia tancar tots els indis en reserves. Ell ho va combatre, diguem-ne, estava en contra, però evidentment no va poder-ho parar. Però això li va suposar perdre el seu càrrec al Parlament, al Congrés, a l'any 1830, tot i que dos anys després, gràcies a les seves accions, ho va recuperar. Però dos anys més tard, com que la cosa es va enxirinar una mica, doncs va tornar a perdre la seva condició de congressista. Emprenyat amb tot això i sapiguent que en aquell moment hi havia un territori nord-americà, que era Texas, que es havia revoltat contra els mexicans i que, per tant, es convertia en una terra d'esperança, doncs el noi va dir: «Saps què? Aquí terra deixo el gec i jo me'n vaig ajudar amb aquests a ser independents». I, per tant, el 31 d'octubre de 1835, com dèiem, el Crockett va abandonar l'estat de Tennessee i se'n va anar cap a Texas. Allà que arriba, el 14 de gener d'aquell de l'any següent, el 1836, a Nacogdoches, el poble de Nacogdoches, on ell, amb 65 homes més, signen un contracte, per dir-ho així, per 6 mesos, per entrar durant 6 mesos a les forces de l'estat de Texas, a canvi d'una promesa d'un terreny que els hi donarien com a pagament, uns 19 quilòmetres quadrats, que els hi donarien com a pagament a cadascú. Vale, doncs ja ho tenim. Bueno, i ara què hem de fer? Els altres diuen: «Home, mira, tenim això, tenim allò», i el Crockett, amb 5 homes més, decideix el 6 de febrer que ell el que vol és anar a primera línia, i diu: «Escolti, jo que veig que allà a San Antonio, el territori quasi més proper més proper a Mèxic, allà a San Antonio sembla ser que hi ha l'amenaça que els exèrcits del general Santana puguin entrar-hi, anem cap allà». Sí, sí, els 6 homes agafen els cavalls i se'n van cap allà. Allà el rep el comandant del fort de l'Àlamo, William Travis, que els integra a les seves tropes, dels seus 250 homes, que estan allà per defensar, com diem, d'això de Sant Antonio. Però el Santana, el poble de Sant Antonio, però el Santana, que arriba amb 1.500 soldats enfront dels altres 300, doncs, bueno, tot i això, aguantaran durant 14 dies, resistiran, amb la qual cosa frenaran l'avenç i la retaguardia tindrà temps d'organitzar-se, però la sèrie, evidentment, acaba amb una massacre massacre, els supervivents que s'havien rendit o que havien sigut capturats, segons alguns testimonis eren 7 persones, els porten davant del Santana, li demanen perdó i diuen que no faran més el tonto, però l'altre diu que res de clemència, ordena que els executin. Per tant, són executats, inclòs el David Crockett, perquè la majoria d'historiadors diuen que ell estava entre aquests. N'hi ha d'altres que diuen que no, perquè després, com que els cadàvers molestaven, doncs es cremen tots allà en massa, i hi ha qui diu doncs, que el Crockett també va ser cremat allà, però hi ha qui diu que el van, uns mexicans el van treure i el van enterrar en un lloc secret i fins i tot que l'havien portat de retorn cap a Tennessee. Sigui com sigui, es tractava d'impedir que el general Santana pogués fer de la figura de David Crockett un trofeig de caça, no? Però, bueno, sembla ser, doncs, que va ser cremat i es va cremar, concretament, el dia 6 de març de 1836, el popular i famós David Crockett. I dic popular i famós perquè, doncs, ho va ser i fins i tot va mereixer que els cantants de country li dediquessin cançons. Nosaltres n'hem triat una que canta el Fess Parker i que porta per títol, com no, La balada de David Crockett, que, per cert, es va fer bastant popular als anys 70. La balada de David Crockett, Fess Parker.
Born on a mountaintop in Tennessee, greenest state in the land of the free. Raised in the woods so's he knew every tree. Killed him a bear when he was only 3. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. Fought single-handed through the Indian War till the Creeks was whipped and the peace was in store. While he was handling this risky chore, made himself a legend forevermore. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. He give his word and he give his hand that his Indian friends could keep their land. The rest of his life he took the stand that justice was due every redskin band. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. He went off to Congress and served a spell, fixing up the government and laws as well. Took over Washington, so we hear tell, and patched up the crack in the Liberty Bell. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. When he come home, his politicking done, the Western march had just begun. So he packed his gear and his trusty gun and lit out grinning to follow the sun. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. His land is biggest and his land is best, from grassy plains to the mountain crest. He's ahead of us all, meeting the test, following his legend into the west. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. King of the wild frontier.
7 de març de 1908, el dia que a la capital italiana, a Roma, neix l'actriu italiana de cine i de teatre Anna Maria Magnani, coneguda com Anna Magnani, guanyadora d'Oscars. Ara veurem, repassarem una mica la seva vida, que s'ho mereix. Perquè l'Anna Magnani era filla d'una sestresa romana, Marina Magnani, i de pare desconegut. Això ja va marcar bastant la seva vida. Va viure els primers anys amb la seva mare, que es va desplaçar a Alexandria, però, en un moment determinat, va decidir que la nena agafés les cames i se'n tornés a Roma, a casa de la seva àvia materna, que la va criar en una casa dels suburbis de la capital, junt amb 5 tietes, la Dora, la Maria, la Rina, la Olga, l'Itàlia. Ella, mentrestant, s'interessava per la música, va començar a cantar en clubs nocturns i cabarets, arribant a ser coneguda com la Piaf italiana, perquè en aquell moment doncs Edith Piaf es feia famosa i ella doncs la van comparar, i estudiava teatre a l'Acadèmia Romana d'Art Dramàtic dirigida per Paolo Stoppa. Gràcies a això, el 1929 va entrar a la companyia Bergani Cimara, que es dedicava a fer espectacles amb el popular Totó, l'humorista Totó, espectacles que era conegut com el Príncipe de la Risa, el Príncep de la Rialla, i després, doncs, la seva companyia també la portava, la va portar aquesta Bernani Simara, la va portar a treballar a Milà, a Turín, i fins i tot a una gira per Buenos Aires, on, curiosament, l'Anna Magnani va descobrir que allà estava ple d'italians. Bé, entremig de tot això, a l'any 1927, i ho dic per la seva vida posterior, per tot el que va fer la vida posterior, va fer la seva primera actuació al cinema. Una pel·lícula que va passar sense pena ni glòria, que es deia L'enemica és Campolo. El 1935 comença la seva vida sentimental, es casa amb el realitzador italià Goffredo Alessandrini, que, bueno, es divorciaran al cap de 15 anys. I el 1941 aconsegueix el seu primer paper important de la mà de Victorio De Sica, que dirigeix la pel·lícula i que té i que fa el guió de la pel·lícula Nacida en Viernes. Es comença a parlar d'ella. Mentrestant, a l'any següent, el 1942, tindrà una aventura amb un actor, Massimo Serrato, del qual tindrà un fill, el Luca, que de petit agafarà la polio i que ella es veurà obligada, i ella voldrà cuidar durant tota la seva vida quan el Massimo Serrato aquest, que era un peça, l'abandona. El 1944 no se sap ben bé com va venir tot això, però el cert és que ella comença una relació amb el director de cinema Roberto Rossellini, que també l'abandonarà quan conegui la Ingrid Bergman uns quants anys més tard. Però bé, en qualsevol cas, primer viu i està enamorada de, o enamorat de l'Anna Magnani. Amb ell farà la seva primera pel·lícula reconeguda internacionalment, Roma, città aperta, que del Roberto Rossellini, que serà un símbol del neorealisme italià i que podrà interpretar perquè el Roberto Rossellini primer ho havia proposat amb la Clara Calamai, que era una actriu famosa en aquell moment, però quan aquesta li va dir que estava treballant en una altra pel·lícula amb el Luchino Visconti, doncs va dir, bueno, doncs ja buscaré una altra opció. I valgui perquè valia la noia o perquè estava enamorat de l'Anna Magnani, doncs li va donar aquesta Roma, città aperta. Després continuaria amb altres pel·lícules, amb el Luchino Visconti, la Bellissima, o el Jean Renoir, la Cros de l'Or i tal. Amb tot això es va anar fent famosa, o es va anar sent coneguda, vaja, més ben dit, arreu del món, i per tant Estats Units, que era la meca del cinema. I això feu que el 1955 el Daniel Mann la triés per representar la mare d'un adolescent a la pel·lícula La rossa tatuada, una novel·la, una pel·lícula basada, curiosament, en una obra del que era amic de l'Anna Magnani, Tennessee Williams, l'escriptor Tennessee Williams. Va ser, en qualsevol cas, aquesta La rossa tatuada, la primera pel·lícula en anglès de l'Anna Magnani, que va aconseguir el Globus d'Or a la millor actriu dramàtica i a l'Oscar a la millor actriu. Va tornaria a treballar amb el Tennessee Williams amb una altra pel·lícula, l'any 59, Piel de serpiente, amb Marlon Brando. Però abans, el 1957, havia fet Viento salvaje, amb el director George Cukor i amb Anthony Quinn com a coprotagonista o com a antagònic, com a primer actor masculí. Amb aquesta pel·lícula serà nomenada als BAFTA, als Premi David, als Òscar, a l'Os de Plata, bueno, un munt d'èxits. El 1962, però, es produirà un fet curiós. Estrenarà a Europa Mamma Roma, de Pier Paolo Pasolini, amb un èxit esclatant, però a Estats Units no s'estrenarà aquesta pel·lícula. I curiosament, no s'estrenarà fins a l'any 1995. Ella veu que això del cinema no acaba de funcionar-li i el 1966 decideix tornar al teatre. Reapareix amb una Medea de Jean Anouilh a Roma i un any després de triomfar amb La Loba, que havia dirigit el Franco Sefirelli a Florència. Dedicada preferentment al teatre, farà però una última pel·lícula, el 1969, El secreto de Santa Vittoria, novament amb Anthony Quinn com a partener, i farà també ella un cameo, allò, una intervenció per una aparició gens, a la Roma de Federico Fellini en un moment determinat. Però té un càncer de pàncrees i el 1973 morirà a Roma amb al costat del seu fill Luca i amb Roberto Rossellini, amb qui ha tornat a fer les paus. Els seus restes reposen al mausoleu precisament de Roberto Rossellini i la seva família, que va ser l'amor de la seva vida i el seu director favorit. I com que l'Anna Magnani havia nascut a Roma i estimava molt a Roma i havia fet pel·lícules sobre Roma, doncs ens ha semblat que havíem d'acompanyar aquest record d'aquesta gran, d'aquesta immensa actriu italiana, Anna Magnani, amb una cançó que parlés de Roma. I alguna vegada ja l'hem posada, si no recordo malament, ens va venir al cap el Roma del grup Manel. Per tant, avui tancarem aquest programa amb Manel i la seva interpretació o la seva cançó Roma. I el tancarem, qui us ha parlat, a Francesc Morgades, que poso el burro al davant, amb l'equip tècnic, encapçalat avui, com dèiem, pel Toni Olivella i amb l'ajut del Marc Pujol, i ara la Goretti Martínez, que farà allò de penjar-ho a les xarxes i a la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca. Nosaltres ens acomiadem, doncs, fins la setmana que ve, que ja en ple mes de març tornarem a trobar-nos aquí a l'antena de Ràdio Vilafranca. Ara, de moment, i per tancar això, Roma dels Manel.
Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau i àmfores al pati plenes d'oli i vi i una estàtua de marbre dedicada a mi. Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, no faríeu la xampú al teu cabell daurat i oferiríem bous als déus, brindaríem amb soldats i ens despertaria un carro pujant per l'empedrat. I els turistes es fan fotos on tu i jo vam esmorzar. Són les coses bones de passar l'eternitat. I una guia els ensenya el mosaic al menjador. Es retraten i passegen per la nostra habitació.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.